jugat partits de futbol de primera perquè hi havia una aturada de les seleccions i s'han jugat uns partits amistosos entre països.
En sèrio?
Que també dius, calia, o sigui, una setmana aturada, no es poden estar quiets. Se han de muntar uns partits amistosos, que a més es poden lesionar.
Però també dic una cosa, tota aquesta gent...
Pesadíssim, això.
Pesadíssim, però una cosa, tots aquests que juguen a futbol, si no, o sigui, si no juguen, és que jo prefereixo que estiguin controlats dintre d'un camp de futbol tots jugats, a fora, vés a saber fent què? Saps què ho dic? No,
sí, però bueno, molt pesat igualment. Llavors jo vinc a fer una reflexió de Setmana Santa, perquè
dic
que l'esport és la nova penitència que substitueix la religiosa, no? Si no heu fet penitència, esteu fent tard, són uns dropos i uns pecadors, perquè, no sé si ho sabíeu, o potser ho feu veure que no ho sabíeu, però la Quaresma és el període que va des del dimecres de cendra fins dijous sant, que és quan s'havia de fer dejuni i abstinència, o sigui que us queden dos dies i mig.
De dejuni?
Sí, d'abstinència i tot això, que no ho heu fet, oi?
Però no. Abstinència en tots els sentits o només de menjar?
Tots els sentits, home, de reflexió.
Però, per exemple...
I fer una mica d'autoreflexió, bueno, digues, què...
Però vull dir, abstinència és també sexual, o sigui, de relacions sexuals, no, la carn... La carn de cap tipus.
De cap tipus.
Ni de cap manera ni en cap format.
Però també és un període d'austeritat.
Però més austeritat, si nosaltres som de la classe obrera. És que no ens poden demanar ja més austeritat, t'ho dic de veritat. O sigui, nosaltres, que, de què? No?
Però el cas és que fer com aquesta autoreflexió...
Bueno, jo no, perquè jo soc ric, però vull dir que la gent no li podem demanar més austeritat. Jo els dic als meus amics rics, no les podem pedir més austeritat a esta gent.
Gràcies, Marc, gràcies.
O sea, de res. No els dic,
austeritat no, però creixement personal, no? Creixement espiritual. I això ho veiem innecessari i ridícul, però matar-se al gimnàs o en bicicleta o fent qualsevol esport, doncs això ens sembla fantàstic. I un exemple de gent que ha passat la Quaresma com s'ha de fer seria en Carlos Sainz, que ahir va aconseguir el Premi d'Austràlia a Fórmula 1, tot i que fa 15 dies era al llit d'un hospital recuperant-se d'apendicitis. Sí, que la travessa de 40 dies de Jesús pel desert no té cap mèrit comparat amb això.
Què te l'ha dit? Jo l'apendicitis recordo perfectament. L'heu passada algú l'apendicitis?
No,
jo no sabia si era apendicitis. Me la van tardar a trobar perquè pensava que era ressaca. O sigui, tu em pensava que tenia ressaca, de cuit, una ressaca fatal.
I peritonitis.
I vinga. Jo pensava, per favor, en aquella bevia whisky. I resulta que tenia una ressaca descomunal. I clar, allà, apendicitis.
Però la recuperació, que haguessis guanyat el Premi Fórmula 1 d'Austràlia?
Jo sí. Però ja l'hagués guanyat amb apendicitis. És que em sembla que el Carlos Sainz no té cap mèrit, perquè la cosa és que hagués tingut apendicitis, amb l'apendicitis sortint-li per la boca, guanyar això. És que, clar, els mascles... És que el del mascle ja no és el que era, perdó que t'ho dic.
Ha perdut
moltíssim el del mascle, perquè abans un mascle t'agafava... Me cago, tengo l'apendicitis, però amb l'apendicitis a la mà, saps? Amb l'apendicitis a la mà...
Se'l treia ell mateix mentre conduïa un cotxe, se'l tallava i se'l
treia. No, déjame, que voy a operar yo mismo.
Amb una mica de whisky, no? Es posava whisky a la ferida.
Què és, cotxe o moto?
Cotxe.
Doncs amb la cosa, no, el copilot d'arriba, hòstia, és el copilot, que no em toques l'apendicitis, que me l'arranco jo.
Però que a Fórmula 1 no hi ha copilot.
Ah, no? Pues vaya merda d'esport, pues vaya avorrit, no? I que parlen sols.
Sí, mira, anar donant voltes.
Els
hi parlen molt per l'orellera.
A veure, és que tenen, sí, per l'orellera.
Una altra que ha fet penitència esportiva és Jasmine Paris, que és la primera dona en acabar...
Això, perdona, explica-ho bé, perquè és...
És molt heavy.
Molt fort. Jasmine Paris.
La primera dona a acabar la Berkeley Marathon 1 minut i 39 segons abans de les 60 hores límit que et posen, val? 60 hores corrent. Si mireu fotos de la Jasmine en acabar la cursa, doncs realment sembla Jesús fent el viacrisis. O Mel Gibson.
Jesús, ets un aficionat. O sigui...
Perquè està estirada que no pot més.
Sí, sí.
La Barclay és
que
una...
No sigui que no sigui l'avinguda, això dels jugadors que estaven esperant a Jesús, que no sigui Jasmine Paris, eh? Vaig a dir una cosa.
Jo
perquè
sí,
vaya tela manera de jefaza.
La marató aquesta és una de les ultramaratons més dures del món. Mm. Són 160 quilòmetres pel Parc Nacional de Frozen Heat a Tennessee. El típic parc, nacional.
Sí.
Només 5 participants van acabar-la, en aquesta edició.
Quants n'hi havia de participants?
20.
Ah,
sí, i el guanyador va completar-la en 58 hores, 44 minuts
i 5 minuts. Estàs parlant en sèrio?
Sí, sí, a més no els he de menjar, no sé. Una cosa que jo no entenc ben bé què passa. Això és una matada, no? I s'han de tenir, evidentment, moltes ganes per participar-hi o ser molt estricte amb un mateix, no? I dir, ostres, sóc una pecadora, he d'aixugar els meus pecats.
Però
si no,
sí.
No m'ho explico.
Sí, sí, és que si no m'ho explico.
Com et pots sotmetre a això, no? A més, és una cursa molt surrealista perquè rememora la fugida d'una presó de James Earl Ray, l'assassí de Martin Luther King. I a més, reparteixen uns llibres pel recorregut als quals has d'arrencar una pàgina per demostrar que has passat per allí.
Com?
Sí, a sobre de córrer.
A sobre de córrer, estan
així? Buscant uns llibres.
Però bueno.
Sí.
I però després... la cursa són 60 hores, són les 60 hores que va estar...
160 quilòmetres.
160 quilòmetres.
Emulant aquesta fugida...
Del que va matar a Martin Luther King.
Sí, que es va escapar d'una...
Que a sobre es va escapar.
D'una presó que hi havia dies corrent.
I estàs 3 dies corrent, emulant, i fent el recorregut que va fer aquest assassí.
Sí, sí, una cosa una mica rara.
Això que ho munta, el Ku Klux Klan.
Això que ho munta, això.
I a més, perquè t'escollin, has d'escriure com un assaig.
Com? Perquè t'escollin?
Perquè t'escollin.
Per apuntar-te?
No pots... Tu vas a la Marató a Barcelona, t'apuntes.
Bueno, jo això... Perdó. És que ara m'he vist jo apuntant-me a la Marató de Barcelona i el dia que faci això, per favor, truqueu a un psiquiàtric, però dels d'abans. Perquè això no passarà. Però bueno, sí, i t'apuntes i pagues. I la cursa RAC, diríem, no, també? Clar, la cursa RAC.
T'apuntes i sí, és igual, et donen el dorsal i tal.
I et donen també una bossa amb una bosseta amb uns cacauets de Fruit Ràbit, una ampolla de no sé què, una pegatina del RAC, un puf, buf.
Exacte.
Com es diu això del coll?
Buf, buf, buf.
També s'hauria de parlar un dia
adhesiu,
del buf.
També es diu un adhesiu.
Un adhesiu. Pegatina no es diu, l'ajuda de diu, no? Ha canviat això també. Joder.
Però això, llavors, aquí no. Aquí has d'escriure un text literari, diguem, un assaig, explicant per què no vols fer-la, vols fer-la aquesta cursa. I a més, l'organitzador, si allò comença, ningú t'avisa a quina hora, tu has d'estar per allí atent.
Com?
Has d'estar atent per allí perquè no se sap quan comença exactament.
Però el parc d'aquest de tenis, sí. Però això és... Però com, així pol·lulant.
No ho sé. Sona com una sirena una hora abans, et diuen al lloc. I llavors l'organitzador, la cursa comença quan l'organitzador li dona la gana, quan s'encén una cigarreta.
No m'ho crec.
Però
i després, vinga, va, a córrer. I aquesta
corra.
Tia, que té 40 anys, a més, l'acabada.
L'acabada, bueno, Jasmine Paris... Bueno, és una torrada total.
Jo també he fet la quaresma esportiva aquests dies. L'estic
tu
fent
també?
Encara. Sí, perquè he fet com 10 quilòmetres diaris corrent darrere el meu fill muntat en bicicleta,
sí,
perquè
bueno,
acaba d'aprendre a anar amb bici sense amb pedals, vull dir. I està que no caga amb la bici i haig de vigilar que no es mati. Llavors jo vaig corrent darrere.
Darrere. Sí, jo un dia et vaig veure, perquè estava jo a casa de la meva mare, que t'arruto, que és la teva, i estàvem totes veient-te des de la finestra i dic, aquesta senyora, quin tipus d'esport fa? Llavors vam veure el nen aquest teu flatxat amb una bicicleta, que jo crec que li va tres talles. Però aquest nen, que li... perquè a casa nostra no hem estat mai esportistes, però aquest nen d'on ha sortit.
Bueno,
escolta una cosa.
Veure. Jo crec que és un...
És una revelació. És una estima. És Harry Potter. Una cosa, però... quina edat té? 4?
3.
3. Però els nens de 3 anys ja van sense rodetes abans. Perquè jo vaig anar amb rodeta fins als 15. Perdoni.
Clar, perquè és passar de la bici sense pedals, que van amb els peus frenant.
Sí, que és un rotllo.
Sense frens.
Ja. Ah, sí?
A, directament, una bici amb pedals sense rodetes.
I amb frens?
I llavors ja vas molt més ràpid, perquè ja saps com va l'equilibri i tot això.
Estan equilibrats, i els nens, vols dir que el nen del futur està ja equilibrat.
El meu fill és molt intel·ligent.
Home,
i molt,
home,
molt
home, home, jo trobo que el nen aquest l'hauria d'estudiar a la NASA, perquè un nen de 3 anys en bicicleta, jo no l'he vist mai. Els teus fills quan...
No recordo ara, no recordo l'edat. No,
però nosaltres als 7 anys o 8.
Nosaltres vam uns tarats amb grans bronques, ningú, el nostre pare fotent unes bronques, l'altre també va haver d'aparèixer allà un relator de la ONU perquè no anàvem amb bici, les rodetes, no sé què, unes hòsties com pans, unes garrinxades... Tu quan vas aprendre a anar amb bici?
Jo de seguida.
Però què és, de seguida?
De seguida, doncs jo què sé, els 4, 5 anys...
Però què
anys
és, per
màxim.
Bullera? Que has d'estar tirant el pisto que les bulleres saben anar amb bici abans que les altres, o què passa?
Jo portava les rodes que eren de decoració, perquè estaven totes aixecades...
Ja. Però tu no ho sabies.
Jo no ho sabia.
Ah, això és un altre tema.
I anaves sense rodes, sense saber-ho.
Santa Cana, tu que ets arqueòleg.
Encara vaig en rodetes.
Encara vaig en rodetes, no? És que la rodeta... No, jo crec que no l'haguéssim hagut d'abandonar mai.
No, i treta. Vaig en rodeta.
Carme, tu?
Ui. Jo anava amb una BH que pesava...
3 quilos. Que abans pesaven molt les bicicletes.
Ui. Això sí, es podia plegar, però...
Ah, mira, com una, era com una Brompton.
Es podia plegar aquella època, carai.
Sí, era molt moderna.
Però quina edat tenies? No com el meu nebot, perquè el meu nebot és un geni, clar, clarament, és un superdotat de la bicicleta. Tu quina edat tenies?
Pues 6.
Sí, es veu? Que la gent no, que no, que la gent, que no. A veure, que truqui, si el teu fill o filla... ha anat en bicicleta i té 3 anys, te'n donaràs un regal. I si no, estarà constatat que el nostre nebot i el teu fill concretament és una persona superdotada. Filla, jo
i la roda de 16, eh?
9024. I la roda què?
És de 16, vull dir que és molt...
No, la roda aquella no.
9024777.
Sí. Exactament, això deia jo. Tenim algun regal, alguna tonateca o alguna cosa?
Avui no.
Avui però no, però ja ens inventarem
però
alguna
cosa. Però podem fer un lot de llibres meravellosos.
Un lot de llibres meravellosos, que ara ve Sant Jordi i segur que tal. Bueno, a veure, més. Una més.
estic fent també la marató de conciliació, que no dura 50 hores, sinó 14 anys, o potser més. No sé.
Més.
I el Premi Cubdents és una medalla de mala mare, i que la gent et digui, clar, fas mala cara, hauries de descansar. Sí. Gràcies, no hi havia pensat. O sigui, el millor consell que m'han donat mai, de veritat. Després, Tade Pogacar ha guanyat la Volta Ciclista Catalunya, que va finalitzar ahir a Barcelona. I dissabte va passar pel Berguedà. I
a part,
sí, a part que els meus pares i els teus també van haver de llevar-se d'hora perquè anaven a Vilada i no es volien quedar atrapats.
Això nosaltres ho diem perquè a casa meva som tantes que els nostres pares, a vegades ens les ajuntem amb el germà i els quatre, i els diem als meus pares, nosaltres som les vostres filles. Qui fan?
Qui?
Saps? Perquè de vegades, o sigui, perquè no per, se per separat, ells sí que poden exercir la paternitat, però quan ens posem dos o tres o quatre, tenen un lío que diuen, mare de Déu, però estan penedidíssims, no, els teus pares, d'haver tingut tantes filles.
De vegades crec que no saben que en tenen.
No, de vegades fan com es dissimulen. Jo, el meu pare, de vegades, una vegada el vaig veure pel carrer i feia així, saps que jo venia cap a recull, es veu aquí prop, papà, que això... I va girar, o sigui, m'ha fet la cobra de pare.
M'ha ignorat.
Digue-la que em faltava ara saludar aquest senyor. Totalment te l'ha fet a la cobra o no?
A mi,
però si jo sóc
li
el
faig
favorit,
jo.
Però si jo sóc el favorit, imagina't tu que, pobra... Ets...
No, clar, a mi encara, des de que... No, encara m'han fet la cobra. No m'han saludat,
encara m'han saludat. Diuen, esta senyora qui és? Esta senyora qui és? Però és que tu t'han donat els seus cognoms? Jo crec que no, eh? O sigui, tu estàs encara estan pensant-se si t'hi registra el registre de la propietat d'aquesta dels nens. Com es digui això. Espera, que tinc una trucada. Mercè, vostè primera.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bon, escolta'm una cosa, Mercè, no tiris el pis tu, eh? No tiris el pis tu. Des d'on truques? No.
Des de Terrassa.
A quina edat vas... No sé, què he preguntat, jo?
A quina edat vas anar tu o un fill teu amb bicicleta sense rodetes?
Sí, això.
Jo no me'n recordo, però el meu fill petit, que es diu com el fill de la Mireia, també en 3 anys.
Veus? Ho veus?
Però té 3 anys...
Sí, perquè és això que diu ella, perquè van amb les bicis aquestes sense pedals,
ja,
que ja tenen l'equilibri agafat. Llavors, a poc que siguin intel·ligents, ho agafen de seguida.
Però qui és més intel·ligent, el fill de la meva germana o el teu?
Deuen ser més o menys igual, perquè...
No, però tu vols un lot de llibres o no?
Sí, home, clar.
Llavors, clar, quin és el més intel·ligent, el fill de la meva germana o el teu?
El de la Mireia.
Acabes de guanyar un lot de llibres, sí, senyora.
Ho ha dit ella,
sense cap llibre. Mercè, moltíssimes gràcies. D'on truques aquest de llibres?
Truco de Terrassa i soc mestra.
Ole, tu. Oi, les mestres, un aplaudiment també, perquè teniu més moral que l'Alcoiani.
Sí, vacances ara, que bé.
Ai, que bé, que bé. No, però merescudíssima. I poques vacances, sí, em sembla que teniu els mestres. Escolta una cosa, gràcies, Mercè, estimada. No pengis, perquè t'entregarem un lot de llibres que cauràs de cul.
Perfecte, gràcies.
Fantàstic. Adéu. Gràcies, Mercè.
Doncs
ho ha dit ella, que és més...
Ho ha dit ella, és que a veure... està claríssim. La volta al Berguedà va ser bastant surrealista, amb un tio vestit de dimoni entre el públic, un altre que portava una serra mecànica, que anava saludant així quan la gent anava passant. I també un mosso d'esquadra, que el tio es va posar davant de Pogacar, el líder.
De qui?
Del guanyador.
Sí, sí.
És que s'escriu Pogacar, però es pronuncia així perquè ho he buscat.
Pogacar.
Vale?
Sí. M'encanta.
Si vols dic Pogacar, que és el que tothom diu.
No, Pogacar. Però... Pogacar, es diu.
Pues el mosso d'esquadra en moto,
sí,
que anava controlant perquè que la gent no es fiqués a la carretera,
sí,
perquè
clar,
poguessin passar els ciclistes,
sí,
es va posar davant del ciclista.
Home, clar.
Del líder. I llavors el tio es va cabrejar i li va donar un...
El Pogacar.
Clar.
Li va dir, oiga, por favor.
Surt d'aquí davant, ostres.
Ui, però això, compte que això et posen, et trinquen, eh? Tu no li pots, no li pots dir res a un policia perquè hi ha un delicte.
No, home, ja, però és que el policia no estava fent la seva,
i què
feia? Feina. Pues jo crec que el tio es va flipar, se li va anar a l'olla i va dir, ostres, vaig primer. I va voler
mascle.
Arribar primer.
La típica cosa del mascle, no?
Bueno, en fi, en lloc de fer la volta a Catalunya, aquest mosso va fer la volta al ridícul.
Escolta, i l'última, que és molt interessant,
sí,
hi ha un regatista olímpic que es diu Diego Botín.
Sí, que és net del banquer.
Ah, això sempre ajuda, eh?
Sempre ajuda. Ha parlat a la revista Hola i ha dit el següent. Quan vaig pujar per primer cop a un vaixell, ja sabia que allò és el que volia fer a la vida. Llavors he entès moltes coses gràcies a aquesta reflexió, perquè jo el primer cop que vaig pujar un vaixell era una golondrina de Barcelona. Llavors, clar, sí, és que amb aquesta circumstància pues, no m'estranya que jo no sàpiga
què
vull fer amb la meva vida.
Encara n'hi ha, sí.
Llavors aquesta reflexió m'ha fet enfonsar encara més en l'angoixa, doncs, de no saber si he triat el camí correcte,
sí,
per culpa de no haver pujat
un vaixell
com Déu mana.
Com Déu mana i com cal. Què t'anava a dir?
No, I crec que ens passa més d'un.
No, bueno, però jo ja et puc dir...
No hauríem d'estar aquí, hauríem d'estar als Jocs Olímpics.
Jo, com... De veritat, fa molts anys que som germans, però no t'ho volíem dir de forma tan directa. Però sí, és probable, no, segur que vas pel mal camí. O sigui, dic, que no passa res, no passa res.